Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Nerviós una miqueta, així, amb la gent que... Bueno, estic nerviós perquè no sé amb qui me tocarà i tot això.
Veure els meus amics i xerrar, jugar un poc amb ells.
No m'agrada fer matemàtiques, ni restes, ni res.
Bon dia. Hi ha dues jornades a l'any en què els infants són protagonistes per Reis i el dia en què tornen a l'escola. Avui ha començat el curs 2025-2026 per més de 161.000 alumnes en una jornada marcada, com és habitual, per les imatges d'infants que es retroben després de l'estiu, d'altres que ploren per l'inici d'una etapa que espanta, docents que tornen al seu escenari habitual i pares i mares que fan un alè. Molts han de deixar de fer mans i mànigues per ocupar els infants quan ells ja fan feina i ara la rutina facilita les coses. Un inici de curs escolar sense incidències destacables i que coincideix amb la tornada a l'activitat plena també per als polítics. Ahir va ser al Parlament, avui el Congrés, que vetarà la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja gràcies al no de PP, Vox i Junts, enmig de protestes que han fet avui els sindicats. La principal promotora d'aquesta norma, Yolanda Díaz, no hi renuncia i ja està pensant en un nou projecte de llei. Avui és dimecres, 10 de setembre. Joan Jiménez és al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars avui amb Olivia Navarro. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la sinistralitat laboral, les Balears deixen de liderar-ne la taxa.
Segons la Conselleria de Treball, el camí iniciat fa un any per la construcció s'ha estès a la resta de sectors durant el primer semestre d'enguany, que s'ha registrat un descens d'accidents, especialment en l'hostaleria, amb un retrocés d'un 10%.
El PP retreu a Interior la gestió de fronteres davant l'augment d'embarcacions irregulars a les Balears.
L'eivissenc Vicente Mari Bosó ha traslladat al Congrés la crisi migratòria que el ministre Marlaska ha tractat com un assumpte global, sense afectació específica per l'arxipèlag balear. Ha tret pit, de fet, de la lluita de l'executiu contra les màfies.
A Eivissa, mentrestant, Caminant de Fronteres ha detectat nous perfils de la infància migrant que arriba a les illes a través de la ruta migratòria entre Àfrica i les illes. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. Són casos de menors no acompanyats més vulnerables que fan el trànsit migratori fugint de les guerres civils. Aquest darrer any augmentant el nombre de menors migrants que arriben a Eivissa transitant sols de països com Somàlia, Sudan i Senegal. L'ONG treballa amb les administracions per acompanyar-los una vegada són acollits als centres de menors.
Aumenta a una vintena els municipis de Mallorca en què taxis amb llicència municipal d'un altre ajuntament poden recollir passatgers a aquests pobles en qüestió. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia. Això és a causa de l'acord signat avui mateix entre govern i aquests ajuntaments. Els nou municipis que s'incorporen són del Reiguer, del Pla del Nord i també d'una part de la Serra de Tramuntana, com és el Car d'Escorca, poble on just hi ha un taxi en aquest moment operatiu. L'objectiu d'aquest conveni, que entrarà en vigor aquest mateix diumenge, és incrementar el nombre de vehicles disponibles per als usuaris.
Un menorquí ha presenciat l'explosió registrada d'un dels vaixells de la flotilla Global Sumut que dirigeix a Gaza. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Era la coberta de l'embarcació quan, segons explica, els han llançat un artefacte explosiu. No ha provocat ferits. El menorquí desmenteix, entre d'altres, el ministre d'Exteriors, Manuel Álvarez, i assegura que sí que es tractava d'un dron. La flotilla denuncia un segon atac de les mateixes característiques en les darreres hores. L'entrevista sencera la podeu escoltar al web d'IB3 Notícies.
La situació a Gaza continua centrant l'atenció de mig món i d'Europa, però ara el conflicte entre Ucraïna i Rússia agafa una nova dimensió amb la detecció de drons russos a l'espai aeri de Polònia, que els ha batut.
Varsovia ja ha anunciat que invocarà l'article 4 de l'OTAN, al qual pertany Polònia, que preveu consultes als aliats quan se sentin que s'amenaça la seva seguretat, la integritat territorial o la seva independència política.
En els esports, l'Illes Balears Palma Futsal torna a l'illa amb una victòria contra el Valdepeñas, i això que va haver de remuntar, Toni Fuster.
Bon dia, la primera de la temporada.
Va haver de remuntar un 2-1.
Així és, primera temporada, com dic, per 3 gols a 5 al domicili d'un dels equips forts d'aquesta primera divisió, el Viña Albali. Valdepeñas, del pavelló Virgen de la Cabeza, Charuto, Ribillos, Mateu Maya, Alisson i Fabinho marcaren els gols dels mallorquins. I fa un minuts ha tingut lloc la presentació de la nova seleccionadora espanyola de futbol, Sonia Bermúdez. El Balear disputarà a les 5 del capvespre la primera eliminatòria de la Copa de la Reina contra l'AM Lleida i a les 7 a Formentera l'eliminatòria partit únic del 16 de final de la Copa Federació Nacional entre la Societat Esportiva Formentera i la Societat Esportiva Eivissa.
I tens més tranquil ja avui dimecres. La previsió per les pròximes hores amb Marc Caldentei. Bon dia.
Bon dia. Per aquestes pròximes hores el que hem d'esperar és una situació ja de més estabilitat, de més estones de sol, de totes maneres, que encara queda aire fred i creixen els cúmuls, fins i tot ja hem tingut i tenim qualque ruixat, i que ruixats avui cap vespre seran més probables punts de l'interior i est de l'illa de Mallorca. Seran aquestes immediates hores, fins i tot no descartem que puguin venir acompanyats de tempesta, tindran més sol a la resta del territori, sobretot a Eivissa, Formentera i també a punts del sud i oest de Mallorca, un sol que també anirà arribant en aquestes bandes on tenim el cel més tapat amb aquests ruixats que, com dèiem, seran aquestes pròximes hores, el dia que veurem el cel destapat i amb un ambient agradable, temperatura que avui puja lleugerament, ahir teníem el cel tapat i avui remunten aquests valors, aquestes màximes que quedaran entre els 26 i 29 graus en general. Per demà un dia molt semblant al d'avui, amb el cel més tapat ja al dematí, sobretot a punts de Mallorca, nord de Mallorca, i també creixement de núvols a les hores centrals del dia, com passa avui, i possibilitat de qualque ruixat, sobretot a punts de l'interior est de Mallorca, més sol i Eivissa i Formentera, i també aquest sol, com dèiem, anirà arribant a la resta del territori. Demà, temperatura màxima que puja lleugerament.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Més de 161.000 alumnes de centres públics i concertats de les illes han tornat avui a les aules. La jornada ha transcorregut sense incidències destacables, amb els embossos típics del primer dia i les corregudes per arribar a temps a classe, com cada any. Nins amb ganes de tornar i d'altres que es troben més bé a casa seva.
Al final, les vacances són les vacances. No n'hi ha moltes ganes de tornar a l'escola perquè al final les vacances és el millor que em pot passar.
El nou curs 25-26 ha arrencat amb prop de 18.800 professors per infantil, primària, ESO i batxillerat, l'ampliació de places de 0 a 3 anys, la regulació de l'ús de les pantalles i la millora d'infraestructures educatives marquen la tornada a les aules. Maria Eugènia Quecles.
Una tornada que ha inaugurat la presidenta del govern, Marga Proens, a Eivissa, on ha visitat el CEIP sa graduada. Allà ha remarcat l'entrada en vigor dels nous currículums educatius que regulen l'ús de dispositius digitals, l'impuls de la gratuïtat de 0 a 3 i la millora d'infraestructures que en el conjunt de les Balears supera els 95 milions d'euros. Proens també ha destacat l'augment de les hores de llengua i matemàtiques, dues assignatures clau que romanen per davall d'altres comunitats autònomes, i l'increment de professorat amb més de 1.100 docents nous els darrers dos anys.
Més docents, millors condicions, més personal de suport educatiu, més places 0-3, més suport a les famílies i resposta a les seves necessitats i demandes. Aquest és el balanç d'aquest inici de curs.
A Menorca han començat les classes 12.600 alumnes. És l'illa on més han baixat les matriculacions, amb gairebé 300 nins i joves manco que en el curs passat. Una reducció que es concentra a infantil i primària per la caiguda de la natalitat. A la porta dels instituts, els amics es retroben i comproven quan la sort els ha posat a la mateixa classe.
Us han dit ses llistes a primera hora i estem molt contentes perquè ens ha tocat juntes.
Sí. I els grups de ses amigues, i pues, perfecte.
Els professors de les illes, mentrestant, han obert les aules als alumnes després d'haver-se incorporat als centres a començament de mes per a preparar el nou curs. Per Helena Cardona, la directora de l'escola de Sant Rafel, a Eivissa, el més important és...
Que els nens tinguin un espai de confiança i de seguretat en el nostre centre, que és el que més desitgem, i que gaudeixin aprenent.
I la part reivindicativa de la jornada la trobam al CEIP d'Esmolinar de Palma. Famílies i infants s'han concentrat a l'entrada del centre per protestar amb xiulets, pancartes, cascs i armilles reflectants.
Consideren que l'escola no és segura perquè hi ha obres sense acabar. La Conselleria d'Educació entén les molèsties, però garanteix la seguretat d'alumnes i treballadors.
I a Son Sardina, també a Palma, cap infant no ha començat l'escola avui al CEIP Maria Antònia Salvà. Les famílies no hi han duit els seus fills en senyal de protesta per la incorporació a l'equip docent del mestre Miquel Roldán com a tutor de sisè de primària. El professor, recordem-ho, va ser condemnat fa un any per assetjar un exalumne menor d'edat.
L'Associació de Famílies d'Alumnes sosté que Roldán no és apte per desenvolupar aquesta feina. Per això demanen a la Conselleria que n'eviti la seva incorporació a aquesta escola o qualsevol altra. Així ho ha expressat el president de l'AFA de Son Sardina, Alberto del Álamo.
Aquesta persona, independentment de les resolucions o la normativa, no està preparada per estar amb infants. És el nostre parer, per ser historial. A partir d'aquí, les solucions, la conselleria hauria de mirar si li poden destinar tasques administratives. Perfecte, nosaltres entenem que no pot fer feina amb menors.
Just en dues famílies han duit avui els seus fills a l'escola de Son Sardina perquè no sabien els detalls de la situació. En conèixer-los, han optat per tornar a casa seva amb els infants.
I una de les novetats d'aquest curs és la limitació de l'ús de dispositius electrònics individuals. Recordem, es prohibeixen a tota l'etapa d'infantil i els tres primers cursos de primària.
A quart de primària se'n permet un ús màxim d'una hora diària, mentre que cinquè i sisè es podrà ampliar aquest temps si es garanteix la compatibilitat amb els objectius pedagògics i el benestar dels alumnes. En casos injustificats es podrà superar aquest límit per afavorir l'accés a l'aprenentatge. Jordi Llebrés, el director del Laboratori de Conducta i Tecnologia de la Universitat, assegura que el perill prové sobretot del continguts i de quan es fa.
El que impacta sobre el desenvolupament de les persones, o si vols, sobre el cervell, no és tant mirar una pantalla, sinó el fet de que no facis esport, de que no estudis, de que no facis relacions socials, de que no, perquè estan mirant una pantalla.
El professor del Departament de Psicologia de l'UIB té dubtes sobre la prohibició total de pantalles i defensa que s'ha de prioritzar l'educació en el maneig i triatge de continguts.
Si aquesta mesura de prohibició a l'escola el que du és mirar més el mòbil que nostre i de forma més descontrolada, perquè els mestres ja s'encarreguen de controlar que no miri el mòbil i tal, estarem incrementant el problema.
Pel que fa a l'ús dels telèfons mòbils, està prohibit als centres públics i concertats tant en horari lectiu com en l'esplai i activitats. Només hi ha excepció per motius mèdics. Per als experts, l'autèntic problema no és a classe, sinó a casa, mentre que dins les famílies hi ha debat. Algunes apel·len a la responsabilitat pública i altres asseguren que tenen l'obligació de controlar els dispositius.
2:13, fem una pausa petita i tornem tot d'una.
Del 16 al 22 de setembre celebrem la Setmana Europea de la Mobilitat a Palma. No te'n perdis les jornades de debat, la ruta nocturna amb Font de Misteris, la gran diada de la mobilitat per a tota la família o la trobada de rutes saludables, entre d'altres activitats. Informa't en el web movipalma.movi. Ajuntament de Palma.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Titulars, les Balears deixen de ser la comunitat líder en sinistralitat laboral, segons dades del primer semestre de 2025 de la Conselleria de Treball. Fa un any, les Illes deixaran de ser-ho en el sector de la construcció, però durant els primers 6 mesos d'enguany els accidents laborals han baixat també a la resta de sectors. On més descendeix la sinistralitat és a l'hostaleria, on els accidents s'han reduït un 10%. Carme Moreno.
La consellera de Treball, Catalina Cabré, assenyala que les dades demostren que a l'arxipèlag hi ha una tendència a la baixa en matèria de sinistralitat laboral que atribueix a les campanyes de visites que l'Institut Balear de Seguretat Social, de Seguretat i Salut Laboral fa a les empreses, sobretot aquelles on s'han produït més de 3 accidents en un any. Tot i això, s'ha mostrat prudent.
El que sí jo vull transmetre és que aquestes dades, que tot repetir, per nosaltres són bones i mos demostren que tenim una tendència molt clara a la baixa, no mos implica en cap cas que davallem amb esforços ni que afluixem en tots els esforços que estem fent.
A Eivissa és l'illa on més davalla la sinistralitat laboral, amb un descens de quasi un 28% dels accidents. Treball atribueix la davallada dels accidents a l'hostaleria a la intensa feina feta entre el sector de les cambreres de pisos per reduir la seva càrrega de feina. El director de l'Ibasal, Òscar Paz, detalla les principals deficiències que detecten durant les visites.
Son temas de sobreesfuerzos, que seguramente los trastornos musculoesqueléticos son la primera causa de baja en este caso que tenemos. Y después los más típicos también son caídas a distinto nivel, falta de protecciones colectivas, huecos sin señalizar, etc.
Pel que fa als accidents mortals, durant els primers 6 mesos de 2025 n'hi ha hagut un total de 6, el mateix que en el mateix període de l'any passat. 3 es produïren al lloc de feina i la resta en itinere.
La plana laboral avui passa també per una protesta dels sindicats UGT i Comissions Obreres. Més d'un centenar de delegats sindicals i treballadors convocats pels sindicats majoritaris s'han concentrat a Palma per reclamar l'aprovació de la jornada laboral a 37 hores i mitja. Els líders sindicals s'hi han mostrat indignats perquè Junts, juntament amb el PP i Vox, tombaran avui capvespre la iniciativa al Congrés dels Diputats.
El secretari general de Comissions a les Balears, José Luis García, lamentar que no es pugui aprovar avui la reducció de 40 a 37 hores i mitja de la jornada laboral setmanal a l'Estat. García ha reconegut que la lluita no serà fàcil, però assegura que seguiran en les reivindicacions.
El camí que estem agafant no és el camí que volem els sindicats més representatius d'aquest país. Per tant, seguirem en la reivindicació. Malament ho tombin avui, nosaltres continuarem en la lluita i en la reivindicació. Això sortirà endavant perquè ho clamen els treballadors i treballadores d'aquest país, perquè nosaltres sí que volem un país modern.
El secretari general d'UGT a les Illes, Pedro Mas, ha lamentat que els partits de dretes no tinguin en compte aquesta reivindicació, que diu és un clam popular.
No té sentit en un món modern, on la gent cada dia valora més el temps lliure, però no només d'oci o només d'esbarjo, també per cuidar les seves famílies, per estar amb els seus fills, per la conciliació laboral i familiar. No té sentit que un país com a França estigui en 35 hores i nosaltres estem encara reivindicant qüestions anclades en els anys 80, en les 40 hores.
A les 4 del capvespre hi ha previst una altra concentració. Serà a les portes del Congrés dels Diputats a Madrid, coincidint amb el debat i la votació del projecte de llei de reducció de la jornada laboral.
Hoy perderemos una votación, pero vamos a ganar esta medida.
Resignació i optimisme de la vicepresidenta de Treball, ja ho sentiu, Yolanda Díaz, que d'aquí a un parell d'hores veurà, com dèiem, com la majoria parlamentària li tombarà aquesta reducció de la jornada laboral després de mesos de dubtes. Junts per Catalunya, Maria Eugènia, manté la seva esmena a la totalitat que s'afegeix a la del PP i de Vox.
La ministra ha arribat al Congrés i ha relativitzat que avui tindrà la pitjor derrota parlamentària de la legislatura perquè pensa que aquest projecte de llei que pretén marcar la jornada a 37 hores i mitja setmanals ha guanyat el carrer.
Hoy van a votar las tres derechas de nuestro país abofeteando en la cara hoy a las cajeras de los supermercados, a las mujeres que trabajan como dependientas en muchas tiendas y multinacionales de nuestro país. Hoy van a votar en contra abofeteando en la cara a los hombres y mujeres que trabajan en la hostelería. Hoy van a votar en contra de la esperanza de este país. Eso es lo que van a hacer.
Díaz assegura que PP, Vox i Junts avui trairan els seus propis votants. Així tot, la ministra tornarà a elaborar un nou projecte de llei al respecte que, com a mínim, dugui el que considera la peça estrella de la llei avortada, la creació d'un registre d'horari digital.
avançàvem a l'inici d'aquest espai de notícies, l'ONG Caminando Fronteras ha detectat nous perfils de la infància migrant que arriba a les Illes Balears a través de la ruta migratòria africana. Són casos de menors no acompanyats més vulnerables que fugen de les guerres civils.
Aquest darrer any ha augmentat el nombre de menors migrants que arriben a Eivissa transitant sols de països com Somàlia, el Sudan o el Senegal. Les administracions han de fer front a aquesta nova realitat. Elena Maleno és la coordinadora de Caminando Fronteras.
Que estan identificando estas nuevas realidades, que se están enfrentando, ¿no?, a situaciones, pues, a una infancia que viene en tránsitos migratorios muy largos, como aquella que viene del Cuerno de África, que es diferente a la que venía hace unos años, cosa que nosotras ya tenemos experiencia en otras rutas migratorias, y ya están identificando, ¿no?, a qué se enfrentan, ¿no?, a esas vulneraciones de derechos, a esa mochila de violencias que tiene mucho más cargada, o a esos riesgos, ¿no?, que después afectan a su salud, a la llegada, con tránsitos por el mar que a veces pues acaban pues en accidentes o acaban en tragedias, ¿no?
Són declaracions d'Helena Maleno des d'Eivissa, on s'ha reunit amb les autoritats pitiuses per abordar aquesta crisi migratòria. Caminando Fronteras explica que s'ha duplicat en el primer semestre de l'any el nombre de desapareguts a la mar. I mentrestant, a Mallorca, el PSIC demana al Consell que posi en marxa un pla estratègic de resposta i atenció als menors migrants no acompanyants que inclogui mesures de planificació, també de reforç de recursos i mecanismes de coordinació amb altres institucions i entitats. La formació presentarà aquesta petició en forma de moció en el ple de demà a la institució insular.
Els socialistes asseguren que el govern i el Consell han gestionat la crisi humanitària des de l'emergència i la manca de planificació, fet que, diuen, ha provocat que en el cas de Mallorca no hi hagi prou places d'acollida, professionals ni infraestructures per atendre els menors migrants. Sofia Alonso és la consellera insular del PSIP.
El que passa és que no han fet els deures. I el que vos he dit, no han planificat els centres. Ells no tenen. No han planificat tenir 406 places. Ells van obrint, així com se van trobant un poc la situació i de més. I, a més, el que se va acordar entre les comunitats autònomes mos deia que estem saturats quan aquesta xifra de 406 estigui multiplicada per 3. Per tant, són més de 1.000 infants.
El PSIP també ha expressat el suport al delegat del Govern central a les Balears, Alfonso Rodríguez, per a qui el PP demana demà la dimissió.
Per la seva banda, la consellera de Famílies, Benestar i Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, creu que el departament treballa per posar ordre en la gestió de prestacions socials, la renda social garantida i la renda d'emancipació i evita així un efecte crida.
Pues controlar y parar esta inmigración ilegal que está llegando a nuestra comunidad autónoma por una cuestión básica, y es que no podemos dar cobertura social a todas las personas que llegan. Y este mensaje lo tenemos que trasladar, porque es una cuestión puramente física, de capacidad y también de recursos. No podemos llegar a todo el mundo y las personas que vienen no pueden pensar que se les puede dar cobertura, porque es que no podemos.
Al Congrés dels Diputats, ho dèiem en titulars, també s'ha abordat aquesta qüestió de la crisi migratòria. El diputat eivissenc José Vicente Mariboso ha demanat al ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per quin motiu el seu govern no admet que hi ha una ruta migratòria consolidada que passa per les Balears. No ha tingut cap resposta concreta, tot i que ha assegurat que fan feina de valent per acabar amb les màfies de persones.
Ustedes, con su inacción, han consolidado una ruta el año pasado, 5.900, este año ya vamos por 5.100, porque ustedes lavan su mala conciencia con palabras grandilocuentes, mientras los migrantes mueren en el Mediterráneo, mientras llaman racistas a todo el mundo, pero ustedes no asumen la tutela de más de 1.000 inmigrantes menores que han pedido asilo.
Y soy lo suficientemente responsable para trabajar conjuntamente en Europa, qué es lo que estamos haciendo ante un fenómeno absolutamente complejo. Y lo que no evita luchar contra esas mafias, que creo que estamos siendo efectivos, luchar y trabajar, como se ha dicho, por una migración legal, segura y ordenada que la necesitamos en Europa.
A la plana política també. Dimarts que ve es debatrà la primera proposició de llei per la cogestió dels aeroports de les Illes. És una iniciativa conjunta de Més per Mallorca i Més per Menorca. Vox s'hi nega de ple, però els dos grups majoritaris, PP i PSOE, asseguren que n'estudiaran la lletra petita.
Ahir es va aprovar una proposició no de llei del PP al respecte, però diguem que això només és una declaració d'intencions política. Avui s'ha decidit introduir en el pla de la setmana que ve una proposició de llei, que vol dir que si s'aprova, com diu el nom, serà llei. En aquest cas, però, com que la llei és orgànica, depèn de l'Estat i s'haurà d'acabar votant a les Corts, al Congrés i al Senat, i és aquí on un dels autors, l'ecosobiranista Josep Castells, dubta del que podria fer el PP.
Esperem que surti endavant amb un ampli suport, sobretot ara que el Partit Popular és superautonomista i critica tot el que fa l'Estat i com una imposició, no? I per tant fa un discurs superautonomista i per tant suposem que votarà a favor. Vaja, de fet estic gairebé segur que votarà a favor. El que em fa por és que voti a favor aquí, però després voti en contra a Madrid, perquè vosaltres veieu el Partit Popular de Madrid votant a favor de la cogestió aeroportuària que el Partit Popular defensa aquí?
L'Estatut preveu la possibilitat de que les Balears comparteixin competències en l'Estat als aeroports. El portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguià, troba que s'ha constatat la mala gestió d'Aena als aeròdroms illencs i, per tant, ha arribat l'hora de més autogovern. El portaveu del PP al Parlament, Sebastià Sagreras, està d'acord amb el diagnòstic dels ecosobiranistes, el que encara ha de definir la recepta, si votarà a favor o en contra.
Hem vist durant els darrers mesos allà on els aeroports de les Illes Balears han estat notícia per una gestió pèssima, per unes infraestructures amb estat lamentable, per dur-se a terme en elles obres en molt males condicions i per unes males condicions dels treballadors, dels quals els treballadors se queixaven. Tot i això, a part també de que ven com el Partit Socialista emplea Aena i els aeroports de les Illes Balears únicament com una caixa recaudadora de dobbers.
El socialista Iago Negreruela també vol analitzar bé la lletra petita perquè sospita que es reclama una qüestió que va més enllà de la cogestió. La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, no en vol sentir ni parlar.
Es tensa la corda entre Rússia i Occident després que Polònia ha abatut una vintena de drons russos que havien envaït el seu espai aeri. El secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, acaba de llançar un missatge clar al president Putin.
Stop the war in Ukraine. Stop the escalating war, which he is now basically mounting on innocent civilians and civilian infrastructure.
Atura la guerra a Ucraïna, atura l'escalada de tensió i li demana al president rus que deixi d'envair espais aeris. Rutte també adverteix que l'Aliança Atlàntica defensarà cada centímetre del territori aliat. També ha estat contundent el primer ministre polonès Donald Tusk, que assegura que ara mateix estan més a prop que mai des de la Segona Guerra Mundial d'un nou conflicte obert.
El més probable és que estiguem tractant una provocació a gran escala, però al mateix temps estem en consultes amb els nostres aliats. Estic en contacte constant amb el secretari general de l'OTAN. Això és perquè puguem respondre a aquest tipus d'amenaça tan eficaçment com ho hem fet aquesta nit.
El primer ministre polonès assegura que ara per ara no hi ha motius per afirmar que el seu país ha entrat en guerra amb Rússia, però sí assegura que la provocació és incomparablement més perillosa per Polònia que qualsevol altra que s'hagi fet anys enrere. I els països de la Unió Europea també han tancat files amb Polònia, clau pel seu paper fronterer amb Ucraïna i Bielorússia. I tots han condemnat la incursió dels drons, començant per la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
En la mateixa línia s'ha manifestat el cap de govern d'Itàlia, Hongria i fins i tot fora de la Unió el Regne Unit. També Espanya ha fet costat a Polònia. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, no dubta que és una violació flagrant de l'espai aeri polonès. En tot cas, però, demana prudència en la resposta a una acció que ha de ser de tota la Unió i en coordinació amb els aliats de l'OTAN.
Este es un momento en el que es necesario firmeza, pero también claridad de ideas y no precipitarse. Por supuesto, y eso tiene que quedar fuera de toda duda, como le digo, España trabaja por la paz, pero también trabaja por la seguridad, mucho más de Europa.
L'actualitat passa avui també per la declaració de Begoña Gómez davant del jutge, una compareixença en la qual explica que la seva assessora la va ajudar puntualment en gestions personals.
La dona del president espanyol ha comparegut davant el jutge Juan Carlos Peinado, que investiga si hi va haver malversació la tasca de l'assessora finançada per la Moncloa, una figura de la qual també havien disposat altres parelles de presidents espanyols. En la citació, la quarta des que està investigada fa un any i mig, Gómez s'ha centrat a explicar les funcions de la seva assessora, que consistien, ha dit, a coordinar la seva agenda, equip de seguretat i tasques de protocol.
Dues i mitja, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Són les dues i mitja. Bon dia. Augmenta una vintena als municipis de Mallorca en què taxis en llicència municipal d'un altre ajuntament podran recollir a partir d'ara passatgers a aquests pobles en qüestió. Maria Eugènia Quegles, bon dia.
Bon dia. Tot això és gràcies a l'acord signat avui mateix entre el govern i 13 ajuntaments més. Els nou municipis que s'incorporen són el del Reguer, el Pla, el Nord i també de Tramuntana.
I l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i el govern han signat un conveni per ampliar el servei d'atenció integral a domicili per a persones majors i també per a dependents.
Amb una inversió de 13,6 milions d'euros permetrà augmentar les hores mensuals fins a les 18.400, fet que suposarà 650.000 hores d'atenció fins al 228 i arribar als usuaris de 37 municipis de l'illa.
I cas de balcònic en una casa de lloguer vacacional al poble de Caimari.
Agent de la policia local de Selva han hagut d'intervenir aquest dimarts cap vespre en un habitatge turístic de Caimari. Els enviaren a demanar als veïnats del carrer des Fornassos quan un grup de joves turistes estiraven des de la teulada d'un porxo de la casa veïnada a la piscina de la casa que tenen llogada. Estiraven des d'una gran altura fent renou i peguen crits.
I ja ho han dit unes quantes vegades durant el dia d'avui, que avui els al·lots han començat a escola a les Balears i també a Mallorca, com és clar, cosa que es nota en la circulació. És per això que ara connectam a la Direcció General de Trànsit, Laura Moro. Com se circula aquestes hores per les carreteres d'arreu de l'illa?
Muy buenas tardes. Pues en estos momentos encontramos algo de retención en lo que es la llegada a Palma desde la carretera de Valldemossà, en el enlace con la vía de Cintura. De allí a la vía de Cintura, en estos momentos encontramos algo de retención, sobre todo en sentido aeropuerto, desde la altura de la salida de Fontrapiña hasta la altura de la salida de la carretera de Sollers. Esto es todo por el momento. Muy buenas tardes.
Moltes de gràcies, de Laura Mora, des de la DGT. Aquesta és la situació de la circulació arreu de Mallorca. Són ara les 2:32. Joan Jiménez és el control tècnic. Nosaltres feim una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IB3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho han dit ara, en començar, que augmenta una vintena als municipis de Mallorca en què taxis en llicència municipal d'un altre ajuntament poden recollir a partir d'ara passatgers a aquests pobles en qüestió. Això és gràcies a l'acord signat avui mateix entre govern i aquests 13 ajuntaments. Els nou municipis que s'hi incorporen són pobles del Reguer, del Pla del Nord i també de la Serra de Tramuntana, com és el Car d'Escorca, que és un municipi on just hi ha un taxi operatiu que també comença a formar part d'aquest conveni. L'objectiu del govern és incrementar l'oferta de vehicles per a les persones usuàries i d'aquesta manera millorar la mobilitat i la sostenibilitat. Laura Marcos és a Inca, on fa poc minuts s'acaba de signar aquest acord. Bon dia, Laura.
Bon dia. La reunió per fer oficial per presentar aquest acord acabat fa una hora. La satisfacció de totes les parts, sobretot del sector del taxi, que assegura que a partir d'ara aquests 13 municipis podran oferir un millor servei als usuaris, a més de fer-ho d'una manera més sostenible perquè faran menys quilòmetres. La presidenta de l'agrupació dels taxis de la part forana, Maria del Carme Navarro, ha destacat que els taxistes estan contents i que l'acord ha ajudat a rebaixar tensions entre els conductors dels diferents municipis.
Sempre als taxistes li costa molt els canvis. És un servei que se dona de la mateixa manera fa molt d'anys i la gent fer una passa en van és que generava reticències de que el taxi de l'altre municipi ha de carregar el meu. I ja no els anava bé. Al final són tots taxistes i tothom feien la feina per al ciutadà, que és com en el final mos dona de menjar.
El règim especial de recollida del centre i nord de Mallorca s'afegeix al que ja s'aplica a 8 municipis de la Badia de Palma i la Serra de Tramuntana. En total, ara s'incorporen a l'iniciativa 13 municipis com Daimson, Pollença, Alcúdia, Muro, Santa Margalida, Sa Pobla, Llubí, Inca, Binissalem, Alaró, Selva, Campanat, Petra i Escorca. L'acord presentat avui tindrà una vigència d'un any amb renovació tàcita anual fins a un màxim de 4 anys i la col·laboració es podrà desenvolupar durant els 365 dies de l'any, les 24 hores del dia. El batlle d'Inca, Virgilio Moreno, afirma que, tot i no ser un municipi eminentment turístic, necessitaven aquest servei perquè Inca és una ciutat amb molta afluència de gent.
Perquè és un servei que s'utilitza moltíssim, en el qual nosaltres tenim 13 llicències, però que ara sumem moltes més, no? Perquè abans el que passava és que taxis d'altres municipis, sobretot de la part més turística, no? Pugui ser d'Alcudi, de Pollença, de Muro, que venien cap aquí i potser veien gent saturada i no podien recollir en aquests usuaris, no?
En dedica el servei que entra en vigor el pròxim diumenge a 11, entra només en vigor 11 dels 14, dels 13 municipis que se sumen a la iniciativa, mentre que Llubí i Binissalem ho faran durant les properes setmanes. El govern remarca que es tracta d'una passa essencial cap a la prestació conjunta del servei de taxi a tota l'illa. José Luis Mateo és el conseller d'Habitatge i Transport.
Con la regulación de la tarifa única logramos que al final los municipios se animen por fin a apostar por este régimen especial de recogida, que no es más que un paso previo que nos ha de conducir al área de prestación conjunta, que es lo que en definitiva perseguimos desde el gobierno, y ojo, que es lo que figura precisamente en la modificación de la ley 4/2014. Entonces, como digo, este es un paso para nosotros esencial.
Cal recordar que ara mateix els usuaris del taxi de la part forana poden contactar amb el servei a través del telèfon habitual, que és el 971-88-10-20, i l'aplicació mòbil MallorcaApp. Això sí, ara la telefonada no es desvia al taxistes particulars, sinó a una centralata.
I aquesta és la situació del taxis d'arreu de Mallorca i en concret de la part forana, gràcies a Laura Marcos des d'Inca per haver-nos informat de les novetats en relació amb aquest servei que ara és mancomunat entre aquests municipis. I continuem parlant de mobilitat i de transport públic, perquè d'ençà d'avui mateix ja és operativa la nova línia número 30 de l'empresa municipal de transports, en el cas concret de Palma. Es tracta d'un nou trajecte per la façana marítima de la ciutat, juntament amb la línia número 1. El primer servei començarà quan siguin prop de les 7:20 del matí i acabarà quan siguin de vés les 9 del vespre.
La línia, que ja està en marxa, connectarà el pàrquing dissuasori de Marivent amb el Palau de Congressos de Palma. Des de l'àrea de mobilitat diuen que es dona així resposta a la petició dels veïnats i comerciants per fomentar el transport públic en aquesta zona marítima. Donarà serveis tots els dies de la setmana amb una freqüència de 20 minuts. Antoni Deuderos, el regidor de mobilitat de Palma, i Manuel Jiménez, el president de l'Associació de Comerciants del Passeig Marítim.
El usuario de la zona que necesite utilizar el transporte público de la MT de Palma podrá disfrutar de un autobús cada 10 minutos. Creemos que con esto vamos a mejorar sensiblemente la posibilidad también del uso del aparcamiento disuasorio que hay al lado de los depósitos de CLH y en consecuencia podremos mejorar la situación del paseo marítimo.
Es un día importante para la ciudad de Palma, para nuestro visitante y especialmente para los empresarios y vecinos del paseo marítimo.
I per la mare de qüestions social, perquè l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i el govern han signat un conveni per ampliar el servei d'atenció integral a domicili per a persones majors i també per a persones dependents.
Amb una inversió de més de 13 milions i mig d'euros, permetrà augmentar les hores mensuals fins a les 18.000 400, fet que suposarà 550.000 hores d'atenció fins al 2028 i arribar així als usuaris de 37 municipis de Mallorca. Llorenç Galmés és el president del Consell.
Un recurs que en aquest moment ja arriba a 560 usuaris de 37 municipis diferents. Un servei que es consolida com a una eina essencial per tal de garantir la qualitat de vida, la dignitat i l'autonomia de les persones majors, però també de les persones amb una discapacitat.
I continuem parlant del Consell de Mallorca, però en aquest cas no de serveis assistencials o socials, sinó d'una altra àrea de gestió. En aquest cas concret, la gestió dels residus o delfens, perquè la formació a aquesta institució, Més per Mallorca, alerta que la solució provisional als residus d'Eivissa pot acabar sent permanent i amb un cost per a l'illa de Mallorca, asseguren.
La formació denuncia que no hi ha garanties que l'operació no tingui un impacte econòmic sobre Mallorca, malgrat els 50 milions anunciats pel govern. Catalina Inés Perelló és la portaveu.
Mallorca no pot ser la solució còmoda i provisional. Mallorca no pot quedar hipotecada. Encara més, malgrat els 50 milions anunciats pel govern, des de Més, no podem acceptar que Mallorca pagui dues vegades. Una, assumint els residus, i dues, assumint també els costos.
I per la mare de la ciutat de Palma, perquè finalment es reprendran les obres de rehabilitació del baluard del Príncep, això després de més de 2 anys que fa que estan aturades. L'Ajuntament i el Ministeri d'Habitatge han signat el protocol que permetrà d'aquesta manera executar la darrera fase de la reforma integral d'aquell lloc tan emblemàtic. Les tasques, recorden, varen començar l'any 2008 i estan acabades en un 92%. Ara només queda el condicionament del fossat del pont de la Porta del Camp, l'escala que connectarà la plaça amb la resta de la ciutat i la recepció del museu.
Recorden que les obres estan aturades d'ençà de l'any 2022, quan l'empresa encarregada de l'execució es declarà en fallida, el que l'Ajuntament va concebre com un gran nou espai dedicat a les murades de Palma s'ha anat degradant aquest més de 2 anys. Ara l'Ajuntament i el Ministeri d'Habitatge han firmat el protocol que permetrà acabar el projecte per 1,7 milions d'euros i fer d'aquest indret un punt clau de l'arquitectura i la cultura de la ciutat. Mercedes Celeste és la regidora portaveu de Cort.
Ara, en l'objectiu de desbloquejar aquesta situació que des del novembre de 2024 no s'estan licitant les obres, el Ministeri i l'Ajuntament signen aquest protocol d'actuació perquè ja el Ministeri pugui licitar finalment aquestes obres.
I per a la mare d'una altra barriada de ciutat que no es troba precisament al centre, perquè la plataforma veïnal Flipau en Pere Grau ha detectat gairebé 750 incidències relacionades amb el mal estat de l'arborera, segons assegura Nola Pudor, que segons diuen que han comprovat fan el contenidor de fens de la barriada d'ençà que l'estiu ha començat.
L'entitat veïnal ha traslladat més de la meitat d'aquestes incidències a Amaya, la majoria vinculades a conductes incíviques o la pudor que causen els contenidors de residus orgànics que consideren que s'han convertit en punts que constantment generen brutó. Així mateix, fa dies que Flipau, a Pere Grau, va demanar a l'Ajuntament una campanya per conscienciar la ciutadania de com treure trastos vells al carrer. Segons la plataforma ciutadana, el dia en qüestió, que es diu diumenge vespre, hi ha veïnats que aprofiten per treure objectes no permesos i els amunteguen de qualsevol manera. Això consideren causa una mala imatge al barri.
I per la mare d'un cas que ha passat al municipi de Sauva, en concret al poble de Caimari, perquè gent de la policia local de Sauva han hagut d'intervenir aquest dimarts cap vespre en un habitatge de lloguer vacacional al poble de Caimari, com han dit, i varen haver d'anar alertats pels veïnats del carrer del Fornassos, que els digueren que un grup de joves turistes practicaven balconing perquè es tiraven des del porxo d'una casa a la piscina.
Els agents els advertiren del perill que això suposava i els obligaren a deixar-ho de fer. Així ho ha explicat el batle de Sauva, Joan Roger, com va anar cada un d'aquests detalls.
S'està produint crits, renaus, de festa, de bauxa, i fins al punt que se va observar que se tiraven a dins una piscina i per això que se van pujar una teulada veïnada i se van tirar dins la piscina. Que jo sàpiga, és la primera vegada que succeeix aquest fet. Qualque vegada sí que és cert que a casa vacacional s'han pogut fer festes, renaus, això és vera,
En un missatge a les xarxes socials, la policia local de Selva ha recordat que es tracta aquesta d'una pràctica molt perillosa i que pot tenir conseqüències molt greus per a la salut.
I precisament el poble de Caimari és un dels punts, d'altres punts, on s'han inaugurat 3 centres escolars nous durant aquest curs que ha començat avui. Precisament l'Ajuntament de Selva ha informat que demà unes jornades de portes obertes perquè tots els veïnats puguin visitar aquest nou centre escolar al centre de Ses Deveres. Aquestes jornades de portes obertes seran entre les 6 i les 8 de Sora Baixa, però un altre poble on hi ha un centre escolar nou és el municipi de Santa Margalida, en concret el nucli turístic de Can Picafort, que ha estrenat avui mateix la seva escola nova, perquè l'antiga, el Seix Vora Mar, havia quedat patit per una població escolar creixent.
Tot i que té 450 places, de moment són només un centenar els estudiants que hi han començat. La majoria provenen del CEIP Vora Mar. Així ho ha explicat la directora Maria Rosa García.
Aquests infants venen de CEIP Vora Mar, que és l'única escola que fins ara hi havia a Can Picafort. Se varen passar de manera voluntària i venen tots d'allà. Això d'estrenar un centre per ara nosaltres avui, per nosaltres és un dia que un somni que va començar fa mesos enrere s'ha fet realitat avui.
Aquesta era la veu de la directora d'aquest nou centre escolar de Can Picafort. De moment es diu CEIP Can Picafort, però està previst que d'aquí en un futur hi trobin un nom nou relacionat amb la història d'aquest nucli turístic. Amb aquesta informació s'hauran fet les 2:45 minuts. És el moment ara dels esports.
Informatiu migdia. Esports.
Un temps d'esports que passa avui per la gran victòria de l'Illes Balears Palma Futsal contra el Valdepeñas. Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia, i aquí ho varen contar. Ahir vespre, en aquesta casa, a Ivetra Ràdio, l'equip mallorquí ha sumat la primera victòria de la temporada i el domicili d'un dels equips importants de primera divisió, el Vinya Albali, Valdepeñas, en el pavelló Virgen de la Cabeza. Victòria per 3-5, en remuntada inclosa. Els de Vadillo, que perdien per 2-1 en el descans, van remuntar amb el gol de Charuto, Rivillo, Mateu Maia, Alisson i Fabinho. Marcaren aquests gols del conjunt mallorquí. Amb aquest triomf, el Palma Futsal suma un empat i una victòria aquesta temporada. Sentim el tècnic del Palma Futsal, Antonio Vadillo, satisfet amb aquesta victòria.
La verdad que felicitar a los jugadores porque en un partido que se nos había puesto muy cuesta arriba pues han conseguido darle la vuelta y fuera de casa y estamos dando pasitos, el equipo está creciendo en este sentido, No cometemos errores groseros, estamos cada vez más firmes, empezamos a conocernos un poquito más, nos queda margen de crecimiento, son muchos cambios y en líneas generales lo que importa ahora son ir sacando resultados y bueno, contento con estos 3 puntos.
3-5 amb aquest golejador que m'han anomenat. També s'ha mostrat content per la victòria un dels golejadors de la nit, Mateu Maia.
Muy feliz, ¿no? Muy contento con el desempeño del equipo. Sabemos jugar, ha sabido jugar el partido. Un partido sabíamos que era muy difícil contra Valdepeñas, ¿no? Con la afición llena, los gimnasios. Pero sabemos soportar todo el partido y cuando tenemos la chance hacemos los goles y ya está. Feliz, ¿no? Por mi desempeño, pero sé que hay mucho a mejorar aún. Pero es una caminada muy, muy larga, muy longa y estoy muy contento y creo que va a ser una temporada muy buena y si es de goles, ojalá.
Un partit marcat també per la presència a la graderia del futbolista del Real Madrid, Vinícius Júnior i Eduardo Camavinga. Sense pràcticament temps per descansar, el Palma Futsal ja es prepara pel pròxim partit de Lliga, que serà divendres al Palau d'Esport de Somoix contra el Còrdoba, que hi va empatar 1-1 davant el Movistar Inter.
En tennis, Jaume Amunàs entrena ja a Marbella amb la selecció espanyola.
El combinat nacional es juga aquest cap de setmana el pas a la final a 8 de la Copa Davis. S'enfrontaran a la Dinamarca del Gerrun. Monarc, que arriba en el moment més dolç de la seva carrera, és l'encarregat de liderar l'equip.
Yo no me considero ni mucho menos mejor jugador que ninguno de ellos. Yo estoy aquí como parte representante del equipo español, como uno más, y como ha dicho muy bien Pablo antes, somos cuatro jugadores que estamos a disposición absoluta del capitán. Obviamente tengo el orgullo de estar en la posición que estoy a día de hoy en el ranking, pero nada más que eso.
Un equip que completen Roberto Carballés, Pablo Carreño i Pedro Martínez. A més, el mallorquí Isan Almazán, de 19 anys, que fa la funció d'esparring. Aquestes són les sensacions que desprèn Jaume Munà.
Yo personalmente he tenido muy buenos resultados en Puente Romano, aquí en Marbella. Tengo grandes recuerdos de otras veces que he jugado aquí. Ayer fue una primera toma de contacto y creo que fue positiva para todos nosotros. Y a título personal, como te decía, unas sensaciones que ya conocía, unas sensaciones que me gustan y listo para si tengo que estar en pista, pues dar mi 100%. Y por otro lado, como te digo, muy contento otra vez de formar parte de la selección, que para mí es todo un privilegio.
Amb 28 anys, Toni Jaume Munà viu probablement l'any més dolç de la seva carrera.
Sí, primera semifinal de Master 1000, primera vegada que se fica a un vuitant de final de Master 1000, a Wimbledon, tercera ronda, a Queens perd contra Alcaraz per aportar en contra les cordes, el número 1 del món, vuitants al Master 1000 de Roma i ara contra Dinamarca cercant una plaça en la final. Final que l'any passat, per cert, va viure l'adeu a Rafael Nadal. El capità de la Copa Davis, David Ferrer, confía, digo, en este equipo.
Yo confío en mi equipo, sinceramente. Confío en que ellos han debutado todos ya en Copa Davis y creas o no, eso es un hándicap a la hora de volver a otra eliminatoria. Ya en Suiza debutaron tanto Jaume como Roberto y creas o no, pues eso te da confianza para saber que son jugadores de equipo, son jugadores de Copa Davis y que van a dar el máximo. Y eso me tranquiliza.
En futbol, el Reial Mallorca continua preparant el partit del dilluns contra l'Espanyol a Cornellà.
I ho fa en l'essència d'algun dels internacionals que encara es troben a la seva selecció, com Johan Mojica, en Colòmbia, que va guanyar per 3-6 contra Venezuela. Mojica no va disputar cap minut i Maras Kumbula va guanyar per 1-0 amb Albània a Letònia. El jugador del Mallorca només va disputar un minut. D'altra banda, Vedran Murici, un dels golejadors en Kosovo, i Omar Mascarell, que ve de jugar en Guinea, ja són una palma.
La UD Eivissa continua preparant el partit de dissabte davant el Marbella amb la intenció de continuar com a líder en solitari.
Avui protagonisme per al central blau cel Nacho González. Al micròfon d'Esports 3, Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, Nacho González. Està satisfet per com competeix l'equip? Titulant els dos partits de Lliga, fent parella amb Yago Indias, sí que dona la raó al míster Paco Gémez, que ha insistit en sala de premsa que han d'imposar més la seva idea de joc de possessió de pilota. Escoltam Nacho.
Paco es una persona que tiene una cosa muy buena, es que lo que piensa te lo dice. Y lo vemos tanto los jugadores como el que paga una entrada para ver el equipo. Esa ideología que el míster recalca cada día, la primera parte sí que se vio más reflejada, la segunda no tanto, quizá dimos un pase atrás o no supimos identificar bien ese cambio, un poco forzado también por el tema de la lesión de Bebé y tal. Pero bueno, el míster lo deja claro cada día y cada ejercicio de entrenamiento. Me entrenamos para ello y sabiendo, bueno, que había ciertas fases de tanto en este partido contra el Hércules como contra el Sevilla, que no ha sido así, pero bueno, sabiendo y siendo conocedores de ello, intentaremos mejorarlo y seguro estoy que en Marbella veremos una versión mejorada de lo que hemos visto hasta ahora. Pues va a ser difícil porque el campo del Marbella sí que es un campo jodido, esa es la expresión que yo utilizaría. Sí que es cierto que hemos hecho un equipo un poco más veterano que otros años, pero con mucha experiencia, que eso es muy importante. Será un partido difícil, pero yo considero que si estamos bien y hacemos buen trato de balón como sabemos y como toca, le podemos hacer mucho daño.
Avui l'equip s'ha entrenat de nou, Bebé ho ha fet a part al gimnàs, però no està descartat per dissabte. Fran Castillo accelera a la gespa amb recuperador per entrar en la llista.
I fa una estona ha tingut lloc la presentació de la nova seleccionadora absoluta de futbol, Sonia Bermúdez.
La tècnica madrilenya, internacional en 63 ocasions amb Espanya i amb una dilatada carrera esportiva, ha aconseguit dos campionats d'Europa Sud de nou, a més d'haver disputat el Mundial de Colòmbia en la selecció Sub-20. Durant la seva darrera temporada va fer càrrec de la selecció sub-23. Després de la destitució de Montse Tomé, Bermúdez agafa el testimoni en la intenció d'aconseguir gran resultat. La sentim.
Y hoy puedo decir que es uno de los días más importantes de mi carrera deportiva. La quiero disfrutar al máximo, sabiendo la exigencia que tenemos por delante, los retos que tenemos todos por delante. Queremos seguir ganando títulos, queremos ganar la segunda Nation, queremos la segunda estrella. Sabemos que vamos a entrenar a las mejores jugadoras del mundo, al mejor equipo del mundo, al número uno en el ranking FIFA, y estamos deseando empezar, sobre todo con mucho orgullo.
El Balears disputarà avui a la 5 del capvespre la primera eliminatòria de la Copa de la Reina contra l'AM Lleida.
Les blanquiblaves volen treure's l'espina de la temporada passada en què varen caure els penals contra les catalanes a Son Malferit. El Balears vol traslladar a la Copa la bona sensació de la primera jornada de Lliga en què varen guanyar el Sant Adrià a domicili. Sentim l'entrenador del Balears, Miqui Mallans.
L'objectiu és competir aquest partit, que mos serveixi també per aprendre de cara a futurs escenaris que se puguin semblar a lo que mos quedi a la Lliga enguany. I com que jugam a casa i jugam amb la nostra gent, amb la intenció de guanyar i dedicar-li la victòria a totes les persones que venguin a Son Malferit.
A més, avui també disputarà el partit del 16 de final de la Copa Federació Nacional entre el Formentera i la Societat Esportiva Eivissa. Aquesta eliminatòria disputarà a les 7 de l'hora baixa al camp de futbol del Formentera.
Gràcies, Toni. Fem una petita pausa i tornem amb la crònica cultural.
Aquest és en Toni.
Uep, com anem?
Un home molt mallorquí. Però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Galeria de Solituds, la darrera novel·la de Gabriel Jané Manila, és un relat, una crònica, una descripció, però també un sainet, un deliri, un malson, un mirall davant la cara d'una Mallorca absurda, basada en fets reals i que es podria seguir escrivint constantment perquè, com explica l'autor, Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
La realitat encara supera la ficció. L'ha publicat Nova Editorial Moll i avui es presenta a Quarts Llibres de Palma.
El lector de Galeria de Solituds copsa immediatament a les primeres pàgines de la novel·la que Gabriel Jané Manila s'ho ha passat d'allò més bé escrivint-la. Ha relligat fantasia i realitat amb ironia, parla de les fonts ufanes de l'extorsió i la droga, per exemple, i també amb una resignació que neix de l'ànima. Diu que la hipocresia i l'absurd estan dirigint les nostres vides. I és que, assegura, el panorama és desolador.
Una obra que de principi, sobretot de primera, fa riure, produeix moltes sorpreses còmiques, però que en els fons és una manera de plorar. És a dir, en els fons, aquesta tragicomicitat de la història que s'explica condueix en el plor, a la pena.
Manila crea un espai gairebé oníric que completa fent ús d'hemeroteca, de titulars, de tot allò que hem anat vivint aquests darrers anys i que confirma que la realitat sempre supera la ficció.
Tot el que surt en el llibre ara ha sortit abans publicat en els diaris i, per tant, he agafat fragments del que compten els diaris per fer-ne literatura, és a dir, per transformar-ho en matèria literària. I aleshores m'ha divertit moltíssim perquè ho podia manipular, ho podia jugar, en definitiva. Cap i la fi, la literatura també és un joc.
Un joc, un divertimento, però també el retrat entre realitat i ficció d'una Mallorca que és a punt de desaparèixer.
He volgut explicar realment un món que s'evoca, un món que s'extingeix. La Mallorca d'avui és un desbarat, és com un absurd entre els oligarques russos, l'aristòcrata que abandonat per la seva dona, el blanqueig del bes, el que tindrà els acusats per falsejar un medicament, un fiscal que plora. És a dir, tots aquests elements se conjuguen a mostrar l'absurditat d'un món que no per ell possible, però sí que ha succeït.
Gabriel Jané Manila presentarà Galeria de Solituds, que ha editat el nou editorial Moll, avui capvespre a les 7, a Quarts Llibres.
Com es mostra una absència? Com es vesteix allò que no hi és? Aquestes són algunes de les preguntes que cerquen resposta a «Hem arribat a l'infern», l'exclamació que feu el pagès de Costitx que descobria els bous de brons a l'any 1895, dona títol a la nova instal·lació de Bernardí Roig al voltant d'aquestes peces. S'inaugura demà capvespre al Museu de Mallorca i és una iniciativa d'Esbaluart Museu.
De fet, és el tercer treball de Roig al voltant d'aquests bous, preuats per la seva vàlua, simbòlics per la seva absència, esperança de que algun dia hagin de tornar a Mallorca. I és que, de tot plegat, en parla aquesta mostra, és Bernardí Roig.
Aquí hablo precisamente de lo que no está, de lo que falta. Esta es una exposición que trata de la ausencia. Esa ausencia son esbous de Costitx que están en el Museo Arqueológico Nacional y yo vengo aquí a contar, a través de una especie de trampantojo electrónico, en una mesa enorme, como si fuese un gran altar, un altar de escombros desamparados que están buscando precisamente la manera de contar, de manera de dar forma a lo que falta.
Roig reconeix que és la primera vegada que fa una exposició a un museu d'art històric sense establir dialèctica amb la col·lecció, tot i que les rèpliques del museu, dels caps de Costitx, hi tinguin un paper important en aquest joc on res no és casual.
Viene como ausencia, como lo que no vamos a ver, como lo que vamos a pensar que vemos porque lo seguiremos deseando, porque pensaremos que tiene que formar parte de nuestro imaginario y viene al lugar de donde pues, presumiblemente debería estar colgado.
La filoxera de l'infern de Binissalem posarà demà durant la inauguració la banda sonora d'aquest muntatge que es podrà veure fins dia 21 de setembre.
Són les 3, moment d'actualitzar la informació d'aquest 10 de setembre, data marcada en vermell al calendari per la tornada a l'escola.
Veure els meus amics i xerrar, jugar un poc amb ells.
No m'agrada fer matemàtiques, ni restes, ni res.
Nerviós una miqueta així, amb la gent que... Bueno, estic nerviós perquè no sé amb qui me tocarà i tot això.
Més de 160.000 alumnes han tornat avui a omplir escoles i instituts en una jornada marcada per la normalitat. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Només incidències puntuals a alguns centres. El Molinar, Palma, pares i mares i alumnes s'han concentrat a Marmilles i Xiulets per protestar per les obres que se fan al centre. A l'escola de Son Sardina avui tampoc no s'ha presentat cap alumne, en aquest cas per rebutjar la presència d'un mestre condemnats anys enrere per assetjament a un alumne. El nou curs ha arrencat amb prop de 18.800 professors per infantil, primària, secundària i batxillerat. L'ampliació de places de 0 a 3 anys, la regulació de l'ús de pantalles i la millora d'infraestructures han marcat aquesta tornada a les aules.
De la plana política, el Congrés vetarà avui hora baixa la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja.
Això gràcies al no de PP, Vox i Junts enmig de les protestes dels sindicats. La principal promotora de la norma, la ministra Yolanda Díaz, no hi renuncia i ja hi està pensant en un nou projecte de llei.
Tenemos la votación, pero mañana este debate va a salir adelante. No tengan la menor duda.
Les Balears deixen de liderar la taxa de sinistralitat laboral a l'Estat.
Segons la consellera de Treball, Catalina Cabré, el camí iniciat fa un any pel sector de la construcció s'ha estès a la resta durant el primer semestre d'enguany, en què s'ha registrat un descens d'accidents, especialment a l'hostaleria, amb un retrocés del 10%.
Aquestes dades, que tot repetir, per nosaltres són bones i mos demostren que tenim una tendència molt clara a la baixa, no mos implica en cap cas que davallem amb esforços ni que afluixem en tots els esforços que estem fent.
El PP retreu a Interior la gestió de fronteres davant l'augment d'embarcacions irregulars a les Balears.
La Eivissent José Vicente Maribosó ha traslladat al Congrés la crisi migratòria que el ministre Grande Marlaska ha tractat com una qüestió global sense afectació específica per l'arxipèlag balear. De fet, ha tret pit de la lluita de l'executiu contra les màfies.
Ustedes lavan su mala conciencia con palabras grandilocuentes mientras los migrantes mueren en el Mediterráneo, mientras llaman racistas a todo el mundo.
Y soy lo suficientemente responsable para trabajar conjuntamente en Europa, que es lo que estamos haciendo ante un fenómeno absolutamente complejo.
Tot això quan Caminando Fronteras detecta nous perfils de la infància migrant que arriba a les illes a través de la ruta migratòria amb Algèria.
Són casos de menors no acompanyats més vulnerables que fan el trànsit migratori fugint de guerres civils. Enguany ha augmentat el nombre de menors migrants que arriben transitat tots sols de països com Somàlia, Sudan i el Senegal. L'ONG treballa en les administracions per acompanyar una vegada són acollits a centres de menors. Elena Maleno n'és la coordinadora.
Están identificando estas nuevas realidades que se están enfrentando, ¿no?, a situaciones, pues, a una infancia que viene en tránsitos migratorios muy largos, como aquella que viene del Cuerno de África, que es diferente a la que venía hace unos años, cosa que nosotras ya tenemos experiencia en otras rutas migratorias.
I el conflicte entre Ucraïna i Rússia agafa una nova dimensió amb la detecció de drons russos a l'espai aeri de Polònia, que els ha batut.
Varsovia ha anunciat que invocarà l'article 4 de l'OTAN, a la qual pertany que preveu consultes als aliats quan sentin que s'amenaça la seva seguretat, la integritat territorial o la independència política. El president de l'Aliança